El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passa un minut d'un quart del matí, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia de les formacions polítiques, algunes de les formacions polítiques. Ens acompanya aquesta Eloi Rovira, del grup de Convergència de PDeCAT. Molt bon dia.
Molt bon dia.
El Sergio Blázquez, de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia als oients.
L'Eric Gómez, d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa per Catalunya Verds. Molt bon dia.
Bon dia.
I el Pere Soler, del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Crec que ha encertat l'ordre. Sí. Quan ja baixes, costa de vegades seguir el fil. Parlàvem abans de començar l'antena, ja m'agradava el tema, perquè mira que no havia previst parlar del dia d'ahir, perquè més o menys va quedar resolt. Recordarem que hi havia la petició perquè alguns ajuntaments obrissin durant el dia de la commemoració de la Constitució Espanyola. Finalment l'Ajuntament de Sant Cugat no ho va fer, però recordem, i no és nou, per exemple Esquerra sempre porta accions durant el dia... El 6 de desembre, aquí a Sant Cugat i en altres localitats sempre fan accions, en aquest cas de protesta contra la Constitució, i també d'altres formacions s'hi van sumar. Per exemple, ahir, en el cas de la Societat Civil Catalana, feia a Badalona un acte més centralitzat en suport a la Constitució. I parlàvem aquí, abans de començar el programa, d'algunes postures. Jo, primer de tot, volia preguntar-vos aquest posicionament. Finalment, recordem, l'Ajuntament no va obrir, però m'agradaria saber una mica quina és la postura de tot plegat d'ahir, una vegada que ja hem passat aquest dia, Eloi.
Bé, nosaltres, com bé tu comentaves, com a Ajuntament finalment ahir no vam obrir, doncs es va prendre aquesta decisió perquè hi havia la possibilitat de perjudicar d'alguna manera els treballadors públics de l'administració, i per tant vam considerar, doncs, que no, per una acció política no podíem posar en risc la situació seva, i el que vam fer una miqueta, doncs, va ser tancar i sumar-nos com a partit a diverses iniciatives que hi havia arreu del territori. Com a PDeCAT, doncs, sí que va haver alguns membres, doncs, que van estar presents a diferents manifestacions i lectures que es van fer, doncs, en rebuig, per d'alguna manera, d'aquesta celebració. També la Marta Pascal va sortir, doncs, dient quin era el posicionament del partit i dels regidors envers aquesta celebració, que no tenim res a celebrar, i que per tant, doncs, tothom era lliure d'anar a treballar com cada dia, com tots els dies de l'any. Però nosaltres, en aquest sentit més pur de gestió de l'Ajuntament, vam decidir, doncs, no obrir per evitar, doncs, que els funcionaris poguessin tenir alguna represàlia, no sé la paraula, potser, o alguna conseqüència, doncs, ja que hi havia un avís de que podia ser d'aquesta manera.
Entenc també, en relació al 12 d'octubre, que també vam tenir algun tipus de problemàtiques en els ajuntaments. Sergio Blázquez.
Sí, bueno, ya saben los oyentes que vivimos un conflicto político, y entonces este tipo de fechas, pues cada partido las vive de una forma, y otras formaciones la viven de otra forma, seguramente bastante antagónica. Yo sueño el día en que podamos hacer algo juntos y que en este sentido la sociedad no esté fraccionada. Yo evidentemente hice fiesta, hubo un acto en Rubí, en el cual estuvimos presentes el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Popular y Ciutadans, celebrando la Constitución. Bueno, también, por lo menos es una forma festiva de realizarlo y leer algunos de los artículos, que por cierto, determinados artículos, pues son los que han permitido a día de hoy tener el estatuto de Cataluña que tenemos y que salvaguarda mucho de nuestros derechos, ¿no? A partir de ahí sí que es cierto que Ciutadans ya ha dicho que es partidaria de modificar la Constitución. Uh-huh. Creo que también lo ha hecho el Partido Socialista, en principio el Partido Popular está a expensas de ver de lo que pasa. Y luego también tenemos que, en este caso, felicitar al equipo de gobierno, porque lo que ha hecho ha sido, hablo de Convergencia en Sant Cugat, ha hecho lo más correcto, que es un día festivo y no ha comprometido en todo caso la labor de los funcionarios. Yo ayer me desplacé por Cataluña, por otros motivos, ya digamos de tema familiar, y sí que el ambiente era festivo, había las típicas retenciones, los típicos vehículos que tenías que hacer cola, porque se iban a esquiar, etcétera. Por cierto, que ha empezado la temporada de nieve con muy buen pie, esperemos que continúe. Y por lo demás, pues respetar luego ya el derecho de cada uno a manifestarse o a estar en contra de lo que considere.
Deies això de la reforma del... Sí. El Partit Popular, sembla que La Vanguardia ho llegia aquest matí.
Sí, prudència, sí, no?
I Mariano Rajoy deia, em sembla que abogava per aquesta reforma amb algunes... amb alguns matisos,
si
però sembla que és, que,
sí, perquè jo crec que
és un canvi, també. De...
Sí, sí, es demana, jo crec que una mica el que s'ha de fer, sobretot, és potser no manifestar-nos tant, i el que hauríem de fer seria reflexionar molt, que parlin tots els partits i que hi hagin, o es pugui, o algú intenti, nosaltres hi estarem a sobre d'això, de que es pugui arribar a un consens majoritari tant a Catalunya com a la resta d'Espanya.
És el torn d'Esquerra Republicana, Enric Gómez.
Bé, nosaltres un cop més reiterem el que sempre venim dient i fent, i és que el 6 de desembre no tenim absolutament res a celebrar, i per això nosaltres no vam fer festa i no vam participar de cap mena d'acte lúdic o per commemorar una Constitució espanyola que és caduca, ja ho era quan fou aprovada i ara encara més. Dic que nosaltres sí que trobem a faltar valentia per part de l'equip de govern. Creiem que no és cert que tothom era lliure d'anar a treballar, no ho era, perquè l'Ajuntament estava tancat, bàsicament, i per tant els treballadors i els càrrecs electes d'Esquerra Republicana no van poder anar a treballar en el consistori com haguessin desitjat. Si Esquerra Republicana governés la ciutat, l'Ajuntament hauria obert. I alhora, doncs, sí que és cert que el fet d'obligar a treballar el dia 6 de desembre podia posar en risc els funcionaris, però el fet de possibilitar-ho i que, per tant, els funcionaris de l'Ajuntament poguessin decidir lliurement si volien o no volien treballar, assumint o no la responsabilitat que correspongués, doncs sí que estava en mans de l'equip de govern, sí que es podia haver fet, no es va fer, i en qualsevol cas, fins i tot, en cas que cap funcionari hagués obert en l'Ajuntament, estem en un municipi que és un municipi independentista, amb una clara majoria independentista en el ple municipal i amb una majoria de càrrecs electes independentistes. Per tant, ni que fos els càrrecs electes del consistori, sí que podien haver acudit a l'Ajuntament i, tal com s'ha fet en altres ciutats de l'entorn, doncs haver atès a la ciutadania. Lamentem que això no sigui així. Malgrat això, doncs nosaltres vam treballar des de la nostra secció local i continuarem treballant, doncs, el 6 de desembre que quedin, esperem que hi ha poquets abans de la proclamació de la República Catalana.
Ramon Gutiérrez.
Nosaltres no hem cregut mai amb l'estètica com a acció política i bé, malgrat, no, bueno, no ens agrada aquesta Constitució o no ens agraden moltes coses de la Constitució, tampoc li tenim un odi especial, perquè, bueno, hem de reconèixer que malgrat ara ja no forma part de la realitat i ha quedat antiga, doncs sí que ens va ajudar a transformar aquest país en un moment concret de la història, no? El que no ens agrada, sobretot, són els partits que han incomplert les parts més transformadores i s'han blindat a les parts més carques, no?, d'aquesta Constitució. I tampoc ens agrada qui la fa servir com a arma arrojadiza, no?, que diuen, de defensa d'una idea d'Espanya amb la qual no estem d'acord ni nosaltres ni moltíssima gent a Catalunya i tampoc a la resta de l'Estat, ni d'aquells que la fan servir també, doncs, com deia, doncs, com a estètica de defensa d'una cosa que no, bueno, que no entenem. Bàsicament perquè jo crec que no tots els festius són celebracions. Estic d'acord que fer servir, no?, que el 12 d'octubre no tenim res a celebrar, però jo crec que el dia en què es va votar per primera vegada, bueno, per primera no, però que es va votar una Constitució democràtica en aquest país, pues no està malament que sigui un dia festiu, no? El que potser ens podem plantejar és això, és dir, si aquesta Constitució ens serveix 2016, si l'hem de reformar, si, que jo crec que sí, perquè bàsicament el que hem de fer és que l'actual model d'estat del model autonòmic, doncs ja no ens serveix i cal superar-lo, i per tant no estem d'acord amb aquesta Constitució, però el que tampoc creiem és que sigui un mal dia per fer un festiu, per celebrar aquell dia en què es va fer un referèndum. Evidentment, mira, segurament cap d'aquests d'avui a la taula vam poder votar en aquell referèndum, però això no li treu legitimitat per ser un dia festiu i per ser el dia en què tots els espanyols van aprovar una Constitució.
Pere Soler.
Sí.
Pere, que no et sentim, un moment. Sentim ara.
Un problema?
Sí, ja està,
sí,
perfecte.
Ja està, un, dos, tres. Veus com no estem tan lluny, Ramon?
No, però és que el problema és que el teu partit sigui aquells que incompleix la Constitució, però bé.
Bueno, però vull dir, plantejar... No, anava a dir amb la reflexió que has fet. I yeah, no, yeah. La comparteixo quasi no el 100%, perquè sempre hi ha alguna coseta, però sí que és cert que, home, aquesta Constitució doncs, ens ha fet arribar fins on ens ha fet arribar, i va tenir la seva utilitat, la sortida del postfranquisme. Li podem dir amb soroll de sables, li podem dir esquinçada per tot arreu pel fet històric que en aquell moment s'estava visquent, però és evident doncs, que la ciutadania pròpia ha superat ja el repte d'aquella Constitució, i a mi m'heu sentit dir-ho diverses vegades. Jo potser sóc el més gran de la taula, tinc 48 anys, i en aquella Constitució jo no la vaig votar, i no la sento meva com a una eina útil en aquests moments per tots els reptes que el nostre país i el nostre estat doncs, té davant de la taula. Hi ha països, hi ha estats, millor dit, que estan acostumats a anar reformant la Constitució a mesura que la societat avança, perquè la Constitució no deixa de ser una llei, i les lleis sempre van per darrere de la ciutadania. Quan hi ha una demanda social de canvis, quan es modifiquen les lleis, i això és la més de la normalitat. I veure la Constitució quasi com si fos la Bíblia, doncs tampoc no ens serveix de res. A veure, nosaltres, i permeteu-me, creiem que ahir és el dia del postureig, no? Postureig per una banda, per qui la banalitza i la posa sota el coixí per dormir amb ella, i l'altra qui la tira al foc, no? És un fet de postureig, no? Uns a favor i els altres en contra. Jo estic d'acord amb el Ramon de dir, home, si ens hem otorgat uns dies festius, que a més van per calendari, van per llei, i que són drets de la classe treballadora assumida, i a més ens recorda que aquell moment doncs, va ser clau perquè va ser un punt i a part en la nostra història, doncs escolta, respectem-ho. Ara, si ens ho creiem, ens ho creiem. El que no pot ser és que fem festa uns i els comerços estiguin oberts fins a les 9 del vespre. Perquè llavors ja, o sigui, no podem obrir els ajuntaments per donar servei al públic, i llavors els hi posem la ley mordaza amb els anteriors que hi havia, però en canvi els comerços cobren fins a les 10 de la nit, encara que tinguin marcat com a festiu, no els hi passa res. No. Una mica de coherència. Si hem de celebrar alguna cosa, ho celebrem tots plegats i ho fem, però amb unes condicions, i amb aquesta Constitució de moment, a mi ara per ara, encara que els companys de Rubí, del PSC de Rubí, no del PSC general, vam voler celebrar segurament per un tema d'equilibris d'acords de govern i d'estabilitat del municipi, doncs escolta'm, ens sembla perfecte, respecte a uns i als altres.
Doncs ha demanat la paraula al Sergio. Permeteu-me una mica d'humor. També ahir sentia per la xarxa de, precisament en partits amb trajectòria més podríem dir republicana, demanaven el 9 de desembre per commemorar la Constitució de 1932. Vull dir que també no sé si això té certa solidesa o no, però fins a reivindicar hi ha alguns que també demanaven.
Home, no seria pols, seria una setmana de festa sencera ja.
Doncs desconeixia l'efemèride, la veritat és, mira, però sempre s'aprèn alguna cosa de nou, no? com se sol dir. Llavors el que volia dir, sobretot de cara a l'Eric i a alguns partits, és que sí, la Constitució s'ha de modificar i segurament l'hem de canviar. No dic de cara a l'Eric si ara ha fet l'evolució, perquè és cert que quan dieu no tenim res a celebrar, jo crec que si mirem amb una mica de perspectiva, i tu que coneixes bastant bé la història, des del 1614, que hi ha una pèrdua en aquest cas de l'autogovern pel decret de Nova Planta, etc., hi ha més de dos segles, i aquesta Constitució, que ha tingut els seus defectes, ha permès la normalització o l'autogovern a Catalunya i un desenvolupament social que mai havia estat a Espanya, i a més d'un període de pau. Llavors, això sí, jo crec que ho hem de posar sobre la taula. I sempre, diguem-ne, això li traieu, diguem-ne, aquest pes a la Constitució, que sí que la té. Ara, a partir d'ara, l'hem de reformular. Però, com a mínim, hauríem d'intentar que tingués el mateix consens que va tenir el 1978. Perquè, per exemple, em sembla que va ser ahir, no?, mateix, que el Matteo Renzi doncs, va intentar modificar la Constitució, fer un canvi constitucional a Itàlia, i al final no surt. No? I això és, diguem-ne, com si tu ve algú i et fa una proposta, posa un exemple, de reformar-te la casa. Doncs bé, has de tenir en compte que potser la reforma no et surt a compte si al final el menjador és més petit, o que fins i tot has gastat uns calés i al final això, diguem-ne, no ha estat satisfactori. Llavors busquem un consens ampli, traiem molts temes que hi ha sobre la taula i a veure si podem continuar avançant.
Doncs amb això del Matteo Renzi també sí. Culmina una mica la mala sort de molts polítics que encapçalen reformes transcendentals, en aquest cas hem vist el Brexit i després en aquest cas a Itàlia,
jo crec que
se n'han sortit, no sé si és,
crec que era un tema diferent,
és un tema diferent
italià,
també, plantejar una reforma en un govern que no ha estat escollit tampoc democràticament, sinó que ha estat, i deien que per aquí també podia haver anat el tema, bueno, ja fan així amb el cap de... no volia banalitzar, però hi ha molts motius en el cas d'Itàlia com per...
escollit per un parlament és escollit democràtic,
sí, no, però no pel poble, i això és el que almenys la premsa italiana,
el parlament, no el president,
una part de la premsa italiana també ha dit que,
i en el cas espanyol, vull dir que sí que està triat democràticament el primer
ministre. Sí, no, em refereixo a que no ha estat escollit després d'unes eleccions, és i pot ser un matís important, no ho sabem i tampoc hauríem de preguntar a molts italians per saber una mica la...
és una república parlamentària, i per tant qui escolleix el president és el Parlament.
Igual que aquí podria ser
escollit qualsevol altre, vull dir, no faria falta que no és com els alcaldes, que han de ser els caps de llista, sinó el Parlament pot ser qualsevol.
El Puigdemont és president de la Generalitat i no era cap de llista de cap de les circunscripcions.
Jo no estic dient que sigui el motiu, estic dient que la premsa l'endemà es feia ressò de que potser entre els ciutadans italians això no havia acabat de... Malgrat que és evident, doncs, que hagi estat escollit a través del Parlament, com passa amb d'altres caps d'estat, no en el cas d'Espanya, però sí en altres repúbliques, que es fa així la tria del president, no del primer ministre, diguéssim, es fa d'aquesta manera.
Tampoc és el cap d'estat. El cap d'estat és el president de la república, no el primer ministre. I en el cas...
Igual
que en el nostre cas, doncs el cap d'estat és un senyor que per sang hereditària i triada per aquesta Constitució de la que parlàvem, i que, per tant, nosaltres sí que no triem democràticament el nostre cap d'estat com si fa Itàlia.
Doncs, dit això, recuperem l'ordre d'intervencions. Deixem aquest jardí, anem per l'Eric, el Ramon i l'Eloi. És l'ordre que tenia apuntat, i després el Pere.
Ara aviam si recupero una mica el fil,
Constitució espanyola.
No, deia el Sergio parlava d'història, i jo si cal parlar d'història en parlem, tampoc sóc historiador, però en tot cas la Generalitat es va restaurar abans que no pas fos aprovada la Constitució espanyola. Per tant, potser la Generalitat no prové de la Constitució espanyola, sinó que té bastanta més història, i potser els catalans no devem l'autogovern a la Constitució espanyola, sinó que l'autogovern limitat i laminat que tenim és malgrat la Constitució espanyola, que ens el limita, ens el lamina, i malgrat un Tribunal Constitucional que permanentment, fent servir la Constitució gairebé com si fos una arma de foc, es dedica a limitar drets a la ciutadania de forma permanent. Per tant, doncs, potser també contextualitzar-ho, perquè parlem de la Constitució gairebé com si li deguéssim totes les virtuts i amaguéssim tots els defectes. Llavors, una Constitució que a més a més deixa en mans de l'exèrcit, el cap del qual és un monarca que ningú ha votat, com deia el Ramon, doncs, la salvaguarda de la sobirania de l'Estat i de la seva unitat, en comptes de deixar-la en mans de la voluntat de la ciutadania, en comptes de deixar-la... Jo no t'he interromput, Sergio. Si et sembla, em deixes acabar i després parles. Si et sembla, em deixes acabar. La Constitució deixa en mans de l'exèrcit la unitat de l'Estat. Això només cal saber llegir la Constitució per veure-ho, i de fet en el període d'aprovació de l'Estatut ja va quedar ben clar, quan fins i tot es van posicionar certs comandaments de l'exèrcit recordant-nos què deia la Constitució. Per tant, una Constitució que ni tan sols deixa en mans de la ciutadania la voluntat o no de formar part d'un Estat, doncs, si més no, permeteu-me que no la vulgui celebrar, i permeteu a tota aquella població que no ho vulgui que pugui no celebrar-la. En tot cas, si és festiu, és un dret, no hauria de ser una obligació, i menys amb una data com aquesta i amb el que se suposa que fem. I per acabar, el tema de la reforma que presentava Sergio, només dic que el nostre grup ja ho ha dit reiteradament, Esquerra Republicana no participarà de cap mena de reforma i maquillatge constitucional per blindar el que és el règim del 78, sinó que en tot cas la nostra postura és treballar per la Constitució d'una república catalana, i per tant per una Constitució pròpia de la ciutadania, feta amb la voluntat de la ciutadania de Catalunya.
Ramon Gutiérrez.
Sí, jo estic d'acord amb una part del que diu l'Eric. Cert que la Constitució espanyola no és hereva d'una legalitat democràtica, la Constitució actual, no? O sigui, si estiguéssim parlant de que la Constitució és hereva de la del 32, doncs estaríem parlant d'una altra Constitució, una Constitució del 32 que també que va ser pionera, diguéssim, amb l'autogovern de Catalunya, més que l'actual, perquè aquella sí que va marcar la tornada de la Generalitat, no? La Constitució actual és cert, com deia l'Eric, doncs que va venir després de que la Generalitat de que es comencés a crear el govern de la Generalitat, no? Per tant, no podem, bueno, és veritat que la societat i a vegades les institucions i en aquest cas l'autogovern, doncs va per davant de la llei a vegades, i que per tant, doncs això no ens serveix com a excusa. He de dir per això que, bueno, el Tribunal Constitucional no sempre i perpètuament ha estat en contra dels interessos dels treballadors, de Catalunya, no? Crec que podem parlar del plaç dels últims 10-12 anys en què tenim un Tribunal Constitucional excessivament polititzat i que ens ha portat, doncs, a uns casos de bloqueig en moltíssimes lleis, i concretament de l'Estatut del 2006 i després, doncs, de tot el que ha anat venent, no? I això és una de les causes que ens fa pensar que el model actual constitucional, el model autonòmic, doncs l'hem superat, no? La societat l'ha superat i que necessitem anar a un altre model. I jo estic d'acord en que cal una Constitució catalana que ens faci avançar en un model federal, sigui espanyol, sigui europeu, etc. Però a mi m'agradarà poder celebrar aquesta Constitució el dia que la votem, encara que majoritàriament hi hagi molta gent que la voti en contra, o encara que al cap de 15 anys i només els majors de 45 l'hagin votada.
Majoritàriament la voten en contra, no s'aprovarà.
Bueno, no, efectivament. He dit molta gent. No, també hi ha majories que no són la majoria de tothom. La majoria actual al Parlament o la majoria de l'Ajuntament de Sant Cugat no és la majoria de la població.
Eloi,
ja. S'han dit ja moltes coses i jo crec que tothom té molt clar quin és el posicionament de cadascú de nosaltres. L'únic dia és que una cosa és el debat de com es celebren aquestes festes i quina actitud ha de tenir el comerç i la societat, o com hem de vetllar o no per protegir els drets que hi ha actualment. Si això canvia, doncs, evidentment, nosaltres també haurem de canviar la nostra actitud. Però l'altre és el tema de la forma de constitució. A nosaltres no ens hi trobaran debatent sobre algo que no ens representa, que no en volem i que volem una pròpia, com comentava l'Eric, d'una república pròpia, no? Per tant, a començar... Sí, home, nosaltres no volem que reformar la Constitució, nosaltres el que volem és un estat propi i amb una Constitució pròpia. Per tant, debatre ara, després de tants anys i de tants intents, ara que el president de l'Estat espanyol digui que, bueno, que amb matisos, que perquè té pressions, perquè ha de fer equilibris, sapiguem que això no anirà enlloc ni ens afavorirà de cap manera, no ens hi trobaran. Per tant, nosaltres el que hem de fer és seguir treballant, i aleshores, quan tinguem la nostra pròpia i que representi de veritat la majoria de la ciutadania de Catalunya, aleshores ja celebrarem com s'ha de celebrar.
El matís crec que és important, i ho dic ara de memòria, però em sembla que era de manera irrenunciable a debatre el territori i la unitat d'Espanya.
Que no ens dona cap, no ens obre cap porta.
Que no sé si aquí la resta d'algunes formacions estarien, se sumarien o no.
Aquesta premissa ja dic jo que encara estan poques i s'hauria.
Pere Soler.
És interessant, el debat constitucionalista que estem tenint aquí. Suposo que amb menys fundament que el del que haurien, o rigorositat del que haurien de tenir a vegades, però a veure, la Constitució, ni tota la Constitució és bona, ni tota la Constitució és dolenta. Ho hem dit a iniciar. La Constitució ens ha servit per arribar fins a aquest punt. Diu, no, és que no ens han servit del règim del 78, del règim... Bueno, ja, sentir règim del 78 a mi ja em provoca certa recança. Però tot i així, home, quan hem vist que el que deia abans, que està superada, que ha quedat curta, que s'ha quedat minvada, que no respon a la realitat, i per tant s'ha de modificar. Ara, també poso sobre la taula, i segurament seríem des de les nostres files que participaríem en aquesta reforma, que recelo una mica de quina és la proposta que ens pugui arribar des del Partit Popular i des de Ciutadans. Nosaltres sí que estem per realment afrontar un debat de la reforma de la Constitució per vertebrar l'Estat i avançar cap a un estat federal. Això d'entrada. Abans hem tingut una partida de discussió de com s'escollien o no s'escollien els presidents o no. Bueno, doncs això també forma part d'aquesta reforma global de com ens hem de regir. La llei electoral. Una llei electoral amb què puguem d'alguna manera discriminar, amb què els territoris estiguin representats en funció de la seva vàlua, no, no només en funció del territori, perquè hi ha una desproporció, no pot ser que Sòria tingui amb una població infinitament molt inferior que Tarragona i tingui la mateixa representació, per exemple, he posat dos territoris. És a dir, hi ha d'haver un capteniment en dir, escolta'm, les coses no funcionen, i quan la gent se sent agreujada perquè no hi ha un retorn de la política cap al ciutadà, i el ciutadà està demandant, doncs, aquí hi ha coses que fallen, hi ha coses que no estan reconegudes a la Constitució i que haurien d'estar reconegudes, com tot el tema de l'emergència, energètica, no? Les famílies que ho estan passant malament. En canvi, està reconegut l'habitatge i, collons, ens el passem, perdó, però ens el passem pel folre quan ens interessa. El dret...
Bueno, per això no està prou reconegut.
Però és igual, el principi rector també, el dret a la feina, el dret a la felicitat o el dret a l'estar bé. És a dir, anem avançant cap aquí i intentem doncs, que aquesta Constitució ens representi tot. Per tant, cal modificar-la, però sobretot cal pensar en aquesta estructura d'estat cap al futur, com volem avançar. Quines són les infraestructures que necessitem, també. A ningú se li escapa, a ningú europeu se li escapa, que l'eix mediterrani és primordial, no només per la productivitat de Catalunya, sinó per la productivitat de l'Estat i per la productivitat d'Europa.
Doncs anava a fer un apunt de les eleccions a Àustria, però no ho faré després de la punxada amb el tema d'Itàlia. I ara hi tenim més acudits.
Però també el contrari, és el revés. Sí, l'exemple d'Àustria és un molt bon exemple.
Pels pèls. Bueno, perquè la tercera
com
votació...
Com passa a tota Europa, sí. No? Que ara mateix tenim unes forces de replegament nacional molt potents que ens fan... que ens poden fer endarrerir en drets socials, que ens poden fer, etcètera, i al final, poques experiències s'han pogut combatre aquestes forces i a sobre s'ha fet des de l'esquerra verda. Sí.
Doncs s'incorpora en aquests moments la Núria Gibert de la CUP a la tertúlia de Gràcia del Monestir. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Disculpeu el retard.
No passa res. Estàvem parlant de la Constitució, però se'ns esgota ja una mica el temps. Volia fer un canvi de tema. Si us sembla, uns apunts que com, de fet, són publicats aquí a Quadro.cat des del dijous. El primer, que la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats ha aprovat la proposició no d'ahir d'Esquerra Republicana per reclamar al Ministeri solucions per als problemes acústics que genera la P7 al pas del barri de Masjaner, un tema que se n'ha parlat, de fet, a l'audiència pública també del ple municipal. La votació ha tingut lloc dimecres passat i ha acabat amb 22 vots a favor d'Esquerra, PSOE, Podem, Ciutadans, PNV i el grup Mixt i 14 abstencions del Partit Popular. Un tema que dèiem que preocupa i molt. Ho han sentit els veïns i no sé quin composicionament tenim a nivell de les formacions aquí en el consistori.
Bueno, com bé comentaves, és un tema que ha sortit a l'audiència pública i s'ha debatut d'alguna manera també en el ple, perquè doncs, aquestes molèsties acústiques que pateixen els veïns doncs, ens han fet arribar, i és una cosa doncs, que es té en compte des de l'Ajuntament, i s'ha fet les reclamacions pertinents en diverses ocasions al Ministeri corresponent, i de fet de l'últim compromís, l'última vegada que va sortir a debat això a la sessió de la intervenció del públic pel tema de Masjaner, doncs nosaltres vam dir una altra vegada que insistiríem en reclamar les inversions que calia fer per part del Ministeri, perquè nosaltres no som competents en aquest sentit i no podem fer actuacions allà on no podem, i menys si no hi ha un acord. Evidentment podria haver-hi doncs un acord, o hi ha hagut altres fórmules anteriors que ens permeten la cessió i fer algun tipus d'inversió per la millora, sobretot, del confort dels veïns en aquest sentit, i nosaltres doncs, hem reclamat i seguirem reclamant aquestes inversions que, com en moltes altres, no, doncs fa falta a Catalunya, no només en l'autopista, sinó en el transport públic i en moltes altres coses. A més, aquest afecta directament al descans i al confort dels veïns, per tant ens preocupa, i seguirem treballant, igual que vam arribar a un acord doncs, pel tema de les torres d'alta tensió, bueno, per moltes altres coses. Doncs esperem que ara amb aquest suport des del Parlament i aquesta proposta doncs que se'ns escolti i es puguin fer actuacions en aquest tram de la P7, de la B30, per poder doncs, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
Podem comentar això, és que ens acaba d'arribar un teletip de l'Agència Catalana de Notícies que indica que Collserola prohibeix les pràctiques militars al Parc Natural. El Consorci reivindica el caràcter recreatiu de l'espai i acaba amb els exercicis del regiment de l'Exèrcit Espanyol a la caserna del Bruc. i ha estat aprovada per una reglamentació d'usos d'espai que prohibeix aquesta utilització i exhibició. Podem comentar, si voleu, els dos apunts. Ho dic per no poder-nos menjar el temps. Eloi, quedaria això sobre el... Ja dic que de vegades us poso a prova quan faig la tertúlia, però és el que, no, el que veure, hem tot ara.
Celebrem que així sigui. Doncs, aquest tema s'ha sortit en el debat al plenari en moltes ocasions, amb moltes forces polítiques i molts moviments socials que han reclamat doncs que això no es doni en el Parc de Collserola, perquè és un entorn doncs, de trobada per moltes famílies, esportistes, usuaris, llavors segons quin tipus de maniobra doncs pot ser una miqueta estrany trobar-se-les passejant per Collserola, i doncs, el Consorci de Collserola ha decidit això, doncs ens, ho celebrem i ara esperem que puguin tramitar-ho i que se l'escoltin i que sigui efectiu.
És el torn de la Núria Giver de la CUP.
Sí, pel que fa al tema de la P7, doncs ho celebrem, que hi hagi aquesta iniciativa. És un dels enèsims casos en què no, els ajuntaments doncs, no tenim competències, o fins i tot instàncies més grans no tenim competències o titularitats sobre coses que al capdavall comporten problemàtiques als nostres conciutadans, i per tant doncs, bueno, intentar recuperar el màxim de competències, evidentment. Esperem que com més aviat millor. Doncs és una bona notícia que s'insti per anèssima vegada que s'hagin de fer les inversions pendents que queden, perquè realment la molèstia d'una infraestructura d'aquestes característiques és evident, tot i que evidentment també se sabia quan es construïa. Vull dir, no, són infraestructures que no són inocues en si mateix. Vull dir, ningú pot construir una autopista a no sé quants carrils i pensar doncs, que no molestarà no només a les persones que allà viuen, sinó a la flora, a la fauna. Té un impacte en el territori elevat, i haver-lo de tractar sempre a posteriori és més costós, és més lent, i les molèsties doncs ja les tens, no? En canvi, amb una mobilitat i amb una construcció i amb una visualització i planificació del territori una mica més sostenible, doncs segurament, i amb avingudes no tan grans, doncs avingudes, autopistes no tan grans, segurament seria més fàcil reduir l'impacte. Pel que fa al tema dels militars de Collserola i el posicionament de Consorci, jo, si no m'equivoco, és la segona vegada que tenen un posicionament sí d'aquestes característiques.
El mes de juny ja van traslladar sí aquesta queixa.
Nosaltres a l'antiga legislatura ja ho vam reivindicar vehementment, en aquesta vam donar suport a la moció que havien presentat Esquerra Republicana. Em sembla completament un contrasentit que hi hagi militars fent pràctiques en un parc d'ús civil. És surrealista, ens sembla que no hi ha completament lloc. Evidentment, des de la cultura de la pau ens agradaria que els militars, que l'exèrcit no hagués d'existir en si, però no està en guerra amb cap país, no tenir aquest tipus d'institució, però almenys doncs, que no estiguin convisquent com si fos una cosa normal persones armades amb nens, amb persones que... Això. Per tant, contents d'aquesta resolució, i esperem que puguin tenir solvència suficient com per prohibir-ho realment.
Sergio Blázquez.
Sí, primer tema, que és el tema de Magenei, sense menystenir a d'altres partits que segur que han fet la feina. Jo crec que en aquest cas sí que s'ha de dir que tant a Ciutadans com a Esquerra Republicana han fet una feina al Congrés. Ells la van, crec, l'Eric ho coneix millor que jo, perquè hi va de tant en tant. I treballa, no?
No m'he d'amagar el lloc.
No, t'ho he dit de bon rotllo, no? Vull dir, ara estàs físicament a Sant Cugat, però també estàs a Madrid treballant. Vull dir que a més ho coneixes i saps que nosaltres també vam presentar una proposta, però que al final pel timing va entrar la vostra, i nosaltres sempre hi estarem absolutament a favor de que l'Estat faci inversions a Catalunya, igual que en el darrer ple vàrem estar a favor de que fes una inversió a la comissaria de la Policia Nacional. Sempre nosaltres estarem a favor de que hi hagi diners o que retornin diners cap a Catalunya. A part d'això, sí que s'ha de dir que, independentment de lo que serien aquestes barreres, que estarem molt a sort de que Foment les faci, les pagui i les col·loqui, no sabem després com quedarà Magenei. És a dir, és possible que s'hagin de fer actuacions a nivell municipal perquè, a més d'aquestes pantalles acústiques, uh-huh, després es facin unes altres per al correcte descans dels veïns. I després el segon tema, que és el de Collserola, bueno, m'ha arribat a aquest teletip i ben bé l'hauria d'analitzar. Jo crec que ja en varen parlar, jo crec que el Ministeri de Defensa segur que és suficientment responsable per saber el que es pot fer, el que no es pot fer, i potser algú li molesta, evidentment no es podran fer pràctiques de tir, perquè és és un parc civil, hi ha persones, i tota, fins i tot la Casa Menor, no? Em sembla que has parlat fins i tot de la Casa Menor, no? Que s'havia de reglamentar o hauríem d'anar en compte el que és la Casa de Menor. No sé, doncs potser ara resulta que els soldats, diguem-ne, es posen al xandall i van a córrer, i també us molesta que vagin a córrer pel parc de Collserola, no? Alguns. Però, no sé, bueno, el xandall jo crec que deu ser el verd aquell de tota la vida. El que han de fer és, imagino que és l'única zona boscosa que tenen aquest a la prop del quartel del Bruc, i nosaltres sí els donarem suport, tenint en compte la responsabilitat del Ministeri de Defensa, que jo sàpiga, en tots aquests anys que han fet pràctiques mai hi ha hagut cap accident, ni que n'hi hagi, evidentment.
És el torn d'Esquerra Republicana.
Bé, nosaltres estem molt, molt satisfets de l'aprovació de la nostra proposició no de llei a la Comissió de Foment. Teníem molt clar que aquesta nova legislatura al Congrés això havia de ser una prioritat, per això la nostra portaveu a la Comissió de Foment va visitar els veïns abans de defensar la proposta al Congrés, i després vam prioritzar-la i va ser la primera iniciativa que el nostre grup va portar a debat a la Comissió de Foment. Agrair a tots els grups el suport, i ara el que sí que farem, perquè estem molt acostumats a que acabin sent brindis al sol aquest tipus d'iniciatives, és fer-ne un seguiment exhaustiu, i ho dic perquè d'aquí res tindrem els pressupostos generals de l'Estat, i per tant, en cas que el govern espanyol no compleixi amb la seva obligació d'incorporar la partida pressupostària per a fer aquestes obres per reduir l'impacte acústic en els veïns de la zona, doncs farem nosaltres l'esmena pressupostària corresponent, i confiem que els mateixos grups que han donat suport a la iniciativa, a la Comissió de Foment, doncs votin a favor d'aquesta esmena, i que per tant sigui una cosa tangible que de debò puguem veure en breu. Esperem que així sigui, i que per tant aviat puguem resoldre el problema. Pel que fa al tema dels militars, doncs ens n'alegrem molt de la iniciativa del Consorci. No és la primera, com bé deia la companya, la Núria de la CUP, no és la primera vegada que el Consorci fa una iniciativa en aquestes característiques, però també és cert que la capacitat del Consorci doncs és limitada, i que per tant lamentem que això doncs no deixarà de ser un posicionament ideològic, i el que cal doncs és que l'exèrcit entengui que allà on no hi ha un consens social perquè hi sigui, no hi ha de poder ser, i per tant no s'ha de poder passejar pel parc de Collserola, i més tenint en compte que les ciutats que en formen part que tenen aquest parc doncs han manifestat que no volen qui sigui. En aquest sentit, el nostre grup ja en el seu moment, i reiterades vegades de fet, ha plantejat en el Congrés dels Diputats, que és on de moment hi ha la competència, doncs que sense el consens amb els municipis afectats doncs l'exèrcit no s'hi pugui passejar, i lamentar en aquest cas doncs que aquesta iniciativa mai ha prosperat, perquè Partit Popular i Partit Socialista, en aquell moment no hi era Ciutadans, i ara ja ens ha confirmat Sergio quina és la postura, doncs sempre s'han manifestat en contra i han entès que la defensa nacional, que jo no sé quina defensa és la que han de fer en el parc de Collserola, doncs preval la voluntat de la ciutadania. Un cop més, doncs, la visió de l'Estat.
Entenem que són pràctiques en les que ha dut a terme l'exèrcit a Collserola. Comentari sobre el xandall. Estic veient una foto de Twitter del Ministeri que hem penjat nosaltres. No, crec que no és el xandall oficial.
La foto és lamentable, que els nens hagin de veure l'exèrcit passejant d'aquesta manera. És lamentable.
Sí, és...
mimetitzatge de tota la vida.
Exacte. El torn del Ramon Gutiérrez.
Per no repetir-me, en molts arguments estic molt d'acord amb el que ha comentat tant Esquerra Republicana com la CUP amb el tema de Collserola. I per tant no entraré més, i crec que des del Consorci ja és això, és la segona vegada que reglamenta, per tant esperem que el Ministeri en aquest cas ens faci una mica més de cas, i si no doncs seguirem insistint en totes les vies possibles. I sobre el tema de Magener, bueno, doncs també és molt bona iniciativa, nosaltres des d'en Comú Podem vam donar-hi suport, a través del Fèlix Alonso, i jo crec que és bona notícia, diguéssim, que aquestes coses passin. Dir que, bueno, com sempre, com ens està passant aquest any, no?, que ha hagut de perdre la majoria a Convergència perquè a l'oposició comencem a moure coses, i a través de la feina parlamentària, etc. Jo crec que aquestes coses a vegades sap greu que qui no les lideri sigui l'equip de govern, sinó que siguem els altres, no? Però bueno, no passa res, també ho podem fer els altres. I en aquest cas, doncs, felicitar Esquerra Republicana i a Ciutadans, perquè crec que també va fer alguna qüestió. Sí. Al final és una cosa que ens hem comprometre tots al ple, els que teníem representació al Congrés, doncs a canalitzar-ho a través dels grups parlamentaris com fos, i jo crec que és molt bona notícia. I que, com això, doncs en molts casos amb els quals ens n'hauríem trobant.
Pere Soler, del PSC.
Sí, jo faré un petit apunt d'història, no? L'autopista estava abans que el barri de Magener,
eh? Per l'ampliació, no?
No, no, però estava abans que el barri de Magener. Això no treu...
Tot això ve d'una moció vostra, eh?
Evident. És anava a fer història, però... però ja se m'ha avançat, el Ramon. Nosaltres fa anys que ho estàvem treballant en el seu moment. I no, deia allò de l'autopista que estava abans que el barri, perquè a vegades, vull dir, és com la gent que vivia a Collfavall que demanava que deixessin de tocar les campanes del monestir, no? No és el mateix exemple, és evident, eh? Perdoneu-me les distàncies. Però sí que és veritat que hi havia un ponderant, que hi ha una autopista que passa per allà, la ciutat creix i s'ajunta a l'autopista. A l'any 2006, perquè vam començar a fer història, a fer una mica de recollida, l'alcalde Recoder ja va demanar a Foment i es van fer tot un seguit de gestions per poder posar les pantalles que actualment hi són, que són les pantalles de formigó. Clar, ens passa com la Constitució, que les pantalles s'han vist superades pel volum de trànsit i pel soroll, i per tant és de rebut, i per tant és lògic que es demani, doncs, que hi hagi una ampliació de tot això. Nosaltres també havíem presentat en mandats anteriors, doncs, iniciatives en aquest sentit, i creiem que és obvi que s'ha de recollir, vingui del grup que vingui, eh? Vam tenir la setmana passada vam tenir una reunió amb la diputada de Madrid, que no forma part de la Comissió de Foment, però a través del grup parlamentari del grup del Congrés de Socialistes, doncs va demanar explicació, li vaig posar al dia, em van dir, aleshores és coherent el que s'està demanant per part d'Esquerra Republicana. En aquell moment encara no teníem a mans la iniciativa de Ciutadans. Per tant, jo crec que aquests casos de que tots remem a una, doncs tiraran endavant. I la qüestió dels militars de Collserola, em va passar, ja fa anys, estic parlant de fa potser 10 o 12 anys, em vaig trobar un batalló de la caserna del Bruc als voltants de l'estació de les Planes, no? I anaven perdudíssims, fins a tal punt que em van preguntar, escolta'm, dic, Barcelona on t'està, no? I jo els vaig dir, veieu el Tibidabo? Doncs, veieu on està el Tibidabo, no? Doncs a l'altra banda. Jo els hi vaig recomanar,
No hi havia Google Maps, entenc, encara.
No. Bueno, és que tampoc no els hi deixen, eh? Els hi retiren els mòbils i els hi donen una brúixola i els deixen allà al mig. Mira, jo he fet...
Jo faig una defensa de la professionalitat de les forces armades, eh?
Jo he fet el servei.
Jo també l'he fet.
Jo he fet el servei militar i he fet moltes maniobres, i quan vaig fer maniobres sempre va estar dintre de zona militaritzada, eh? Tant a Extremadura com a Galícia, com a Saragossa, com al sud, com a Almeria. I tot eren zones militaritzades, allà no hi havia cap perill. El que no és normal és trobar-se de cop i volta gent que va armada, encara que portin munició de fueig, és igual, però no som Rambos, eh? I per tant, nosaltres creiem que les pràctiques s'han de fer on s'han de fer, i que això sí que hauria de quedar neta. Per tant, celebrem els passos que està fent el Consorci, celebrem també, doncs, bueno, no celebrem, sinó ens vam sumar a les iniciatives d'aquí de Sant Cugat, i per tant, res d'ahir, i res en contra de la possible professionalitat que tinguin els professionals de militars.
Doncs ho hem de deixar aquí, s'acaba el temps. Agraïm la presència de l'Eloi Rovira, de la Núria Gibert, del Sergio Blázquez, de l'Eric Gómez, del Ramon Gutiérrez i del Pere Soler per haver vingut en aquesta estona de tertúlia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens deixem ara ja amb el programa Sant Quatre Fons en companyia de la Carme Reverte. Tornem divendres amb més tertúlia.